vendre és clau, perquè si Dembélé puja a l'avió voldrà dir que segurament es queda al Barça, i si no l'agafa, doncs segurament va cap a París.
Que té tota la pinta que no l'agafarà aquest avió, no?
Ara mateix, segons ens deien els enviats especials allà, que són els que toquen la cosa ja de més a prop, com l'Anaïs de La Vanguardia o la Marta Racú, doncs ens deien que està fotut pels qui creuen que marxi, que Dembélé és un mal negoci, que jo estic entre ells, i no tan fotut per als que volen perdre de vista un jugador que és molt d'amor i odi, no? Que és un jugador que crea molta divisió d'opinions.
I tant.
Però fotut perquè sí, perquè el PSG està apretant molt. Evidentment és una decisió que depèn del jugador, perquè li queda contracte i marxarà només en cas de que hi vulgui, perquè és un pagament de clàusula, que en aquest cas és de 50 milions fins demà, diguem. Demà seria de 100. Llavors, clar, el PSG veu una oportunitat de mercat per pal·liar les quasi bé també segura marxa de Mbappé i va per un jugador francès, perquè no en tenen ni menys d'aquest nivell. Diguem que Dembélé no arriba al nivell de Mbappé, però almenys és internacional francès, és un tio jove amb projecció i van a per ell, i jo crec que el que falta per decidir és quina decisió pren el jugador. Jo crec que el jugador està pressionat pel PSG, però també pels seus propis representants, que evidentment faran un negoci boníssim, perquè dels 50 milions en cobrarien la meitat. És un acord al que es va arribar a l'última renovació, que em sembla que no seria un exemple de gran negociació, perquè deixa el Barça amb la meitat, i jo crec que és un mal negoci per un jugador d'aquest nivell, i estem a l'espera. Però aviam, l'única esperança pels que creuen que Dembélé es pot quedar és que és Dembélé, i Dembélé és imprevisible.
Completament imprevisible, sobre el camp.
I exacte.
És bé fora.
Llavors, ara mateix no sabem com s'aixecarà i quina decisió prendrà, però el que sí que està bé és que això no serà un colabrot llarg, perquè és que és avui o jo crec que ja s'acabarà. Si no, sí que passaria a ser un bon negoci per al Barça, perquè serien 100 quilos i això ja és una altra cosa.
Ara ho deia el Joanjo, mal negoci en cas de que es tanqui amb aquests 50 milions, que serien 25 pel club i 25 pel jugador. Gemma, penses igual que el Joanjo?
Sí, crec que és un mal negoci, perquè al final és un jugador que vas pagar 100 i pico quilos, que t'ha costat molt portar-lo a tenir un rendiment eficient, del qual molta part del mèrit la té Xavi, al moment que més l'estàs aprofitant, que es nota molt la seva absència en aquest últim any i mig, que és quan podem parlar d'un Dembélé eficient pel Barça. L'any passat, els mesos que es perd, se'l troba molt a faltar, la seva imprevisibilitat, el desequilibri, el dribbling, és molt necessari en el futbol d'avui dia, i per exemple un jugador que el va trobar molt a faltar va ser Lewandowski. Llavors crec que és mal negoci pel Barça, és una mala notícia per Xavi, per la competitivitat que se li exigeix a l'equip, la pressió que li han posat a Xavi, jo crec que per això també és tan crític, no?, amb l'equip al final del clàssic, tot i la victòria, i veurem què passa, perquè és veritat que si poses un sac Dembélé, Paris Saint-Germain, Mbappé, el més normal és que se'n vagi, perquè és veritat que crec que l'únic que es pot agafar al Barça és els arguments que Xavi li pugui plantejar en aquest avió, però és que a l'altra banda hi ha Luis Enrique, que crec que en aquest sentit també el pot seduir, també és un líder, els arguments futbolístics de Luis Enrique també el poden seduir, i els calés, lògicament, també.
Marc, és que emocionalment, si s'acaba produint la marxa de Dembélé i Mbappé va al Madrid, que al final és un joc de gairebé de dòmino, emocionalment per al culer serà dur, perquè al final perds un dels futbolistes més desequilibrants i alhora el teu màxim rival fitxa un dels millors futbolistes del món. Aleshores, quan això succeeix, i que a més si succeeix seria en una franja de pocs dies o poques hores, clar, és un impacte semblant al que quan va arribar Dembélé, recordem que va ser el mateix any que marxa Neymar, i aquell moment emocional va ser una mica fort pels culers. Ara bé, jo crec que amb la pilota a terra i una mica veient el que ha donat Dembélé al Barça, tot i els múltiples elogis del seu entrenador, doncs tot i ser un mal negoci econòmic, perquè sí que és veritat que clar, que ingressar 25 milions quan el PSG n'està pagant 50 és un mal negoci, esportivament jo el veig una... És a dir, que
és una virtut, o serà una virtut per Xavi, si és capaç de complementar l'equip sense Dembélé. Jo el veig un futbolista desequilibrant, però esportivament no el veig un jugador amb qui puguis dir, és que el Barça amb Dembélé guanyarà sí o sí la Champions, el Barça sense Dembélé no guanyarà la Champions. Jo veig l'11 del Barça actual i veig futbolistes que sí que seria un gran problema que marxessin a dia d'avui. Que marxa Dembélé, d'acord, però posem-nos en una tessitura on el Barça perdés a jugadors com Ter Stegen, com Pedri, com Araujo. Aquests, per mi, són els jugadors importants que no haurien de marxar de cap de les maneres. Que perds a Dembélé, perds un jugador específic molt diferencial, que genera mort i odi a tothom. Recordo, després d'aquesta renovació al mes de gener, després dels elogis de Xavi en sala de premsa, un dia surt al Camp Nou, gent xiulant i gent aplaudint en el Camp Nou, o sigui, esquizofrènia total en el Camp Nou, i és el que ha generat això des del dia que va arribar. Per tant, si acaba marxant, tinc la sensació que passarà el mateix, hi haurà gent contenta, hi haurà gent com el entrenador del Barça que sentirà que és un problema important.
Però al final és l'entrenador del Barça qui ha de construir l'equip, i qui es coneix els jugadors, i si ell diu jo vull Dembélé, recordem Xavi a la roda de premsa de presentació com a entrenador va dir que Ousmane Dembélé era el millor jugador del món a la seva posició.
No, i ahir Xavi va estar molt pendent de Dembélé. Yeah. O sigui, Xavi té amb un pedestal a Dembélé. Mm-hmm. I és pel tema del desequilibri. O sigui, trobar jugadors d'aquest tipus és molt difícil. És veritat que és un jugador que a vegades desespera perquè pren opcions molt dolentes un cop fa la jugada del segle. Llavors, quan l'ha d'acabar, acaba sent la jugada del...
del segle també, però...
Sí, del segle XIX. Però és veritat que és un jugador que no el trobes. Clar, què passa amb aquest mal negoci que dèiem? Que d'aquests 50 milions el Barça en cobra 25 i per reaprofitar-los per invertir en queden 10 només perquè la norma aquella del 40%. Per tant, el Barça no trobarà. Primer, aquells 10 milions es pot aprofitar per inscriure jugadors, perquè recordem que aquí estem parlant de Dembélé i encara falten per inscriure molts jugadors. I per què insisteix Xavi? Perquè si es queda sense Dembélé no pot anar al mercat a buscar un altre igual. L'ha de trobar a la seva pròpia plantilla, que hi ha jugadors, hi ha Abde, hi ha Ansu Fati, hi ha Rafinha, és a dir, aquí no té, el Barça té un estoc de jugadors, perquè a més jugant amb quatre migcampistes encara té més jugadors que estaran a la banqueta. Però jo, que s'hi assemblin mínimament, veig a Abde perquè és el que té més regat. Però hauria de convèncer-lo, perquè Abde també és d'aquests jugadors que sí que, si veuen que no juguen, volen marxar, cosa que els honra, perquè hi ha altres que no juguen i els és igual. I aquest ja ha dit que es vol, que només es quedarà si veu que jugarà. Potser si Dembélé marxa, Abde pot fer aquesta... pot ser l'aposta. Però no pots anar al mercat a buscar jugadors diferencials perquè valen molts diners. I és això el que sap greu, que per un jugador que en condicions normals et donarien, doncs això, 80-90 milions, en cobraràs 25, cosa que és bastant depriment.
I en aquest sentit, amb això que diu el Joan Ju, jo crec que l'únic bon negoci que farà el Barça és la part del fair play financer. O sigui, et trauràs de sobre, entre cometes, o si marxa Dembélé, té un salari brut d'uns 20 milions d'euros, i que, per tant, aquí, aquest fair play, doncs, aquí és on el Barça guanyarà, i a l'hora d'inscriure tots aquests jugadors que tens pendents, com els nous fitxatges, com Gundogan o Íñigo, doncs, la part d'ingressar calés, que només serien aquests 25, és un mal negoci, la part de fer forat en un problema actual que té el Barça, que és que no pot inscriure ni jugadors renovats ni jugadors que ha fitxat, doncs, sí que se t'obre un espai financer per poder-ho fer.
Per cert, ja fa uns minuts que ha acabat, però confirmat que Espanya ha perdut de la selecció espanyola femenina en el Mundial, ha perdut 4-0 contra el Japó en aquest últim partit de la fase de grups. Per tant, jugarà als vuitens de final contra Suïssa. Es classifica segona de grup. Vull posar un altre nom sobre la taula, que ja us podeu imaginar quin és. Vinculat al Barça i aquest cap de setmana. Fermín López.
la revelació de la pretemporada.
Com
i
a mínim,
és,
no?
Sí, de les poques bones notícies, però que és veritat que amb això el Barça pot treure pit, que en els darrers anys també les vaques flaques fan que surtin cada vegada més jugadors d'aquests del planter, tot i que és veritat que és un jugador fitxat del Betis, però al final és el mèrit de Pascal Jove i de crear-li, que és un jugador que el poc que hem vist aquests dos amistosos té els automatismes del Barça. És descarat, és desvergonyit, atrevir-se a xutar gol assistint a un clàssic no ho pot dir gaire jugadors, i també el fet que ha hagut de, se li veu aquesta maduresa en un jugador de 20 anys, de que ha hagut de superar adversitats, no? El fet que era molt petit i que no creixia, que el van enviar fora, que per alguns jugadors és una desgràcia haver-se de forjar el Linares, crec que li ha donat aquest punt que Xavi aprecia molt i que pot ser un jugador útil. A partir d'aquí jo crec que és Xavi, el seu staff, qui ha de decidir què s'ha de fer amb aquest jugador. Lo normal seria que fos un jugador en dinàmica de filial i que pugés, però ells saben millor el moment de maduresa, però tampoc no pots cremar un jugador d'aquests
20 anys.
De 20 anys, que cometi un error a Montjuïc i ja comenci el run-run. Llavors la gestió ha de ser ara important, i no perquè, per exemple, perquè Dembélé, aquest jugador pot fer d'extrem, se'n vagi, et precipitis i cometis un error.
Clar, i a més la cosa aquesta de que sempre hi ha aquesta por amb aquests jugadors de cremar-los massa aviat, per exemple la que era la sensació de final de temporada, la Minya Mal.
Sí,
l'estem esperant encara en aquesta gira de pretemporada.
Sí, però Fermín López té 20. Yamal té
uns quants menys, sí.
És que clar, és que estem parlant d'un jugador extremadament jove, és un adolescent, com clar, qui diu. O sigui,
serà juvenil de primer any.
Clar, jo crec que
sí, per 16 ara.
La prudència amb la Mireia Yamal és més lògica que no pas amb l'altre. Sí, perquè l'altre, al final, si el compares amb Gavi, per exemple, Gavi és un veterà al costat i sí, resulta que és més jove. Jo amb el tema de Fermín López tinc que contenir-me a mi mateix, perquè amb els anys que porto, que m'il·lusioni amb coses de pretemporada em fa com cosa i tot, però perquè clar, perquè després passen les temporades i ni te'n recordes d'aquest partit ni res. Ara t'haig de dir que a mi em va encantar, o sigui, em va encantar que els minuts que va tenir contra el Madrid, perquè no hem d'oblidar que això de jugar al Barça, a part de jugar bé, que tots han jugat de bé, perquè tots els que han arribat a la Masia, on han arribat, és perquè són bons, hi ha el factor de suportar la pressió. I aparèixer allà, a l'estadi de Dallas, que és impressiona, buit, imagina't el ple. Jugar contra el Madrid i fer els minuts que fa, aviam, una mica especialet al xaval és, perquè, aviam, el primer gol és d'un migcampista del Barça que jugava més en posicions ofensives, però que ara és més interior, però que agafa la porteria, veu forat i no s'ho pensa, cosa que a la Masia diguem que no seria la principal qualitat de la gent que puja, i després fa la jugada aquella que pràcticament caient-se veu el forat i fa una passada vertical,
que és meravellosa.
Després el Ferran Torres ho fa molt bé, però sí, que la visió de joc està... A mi em sembla que això no ho podem convertir en una anècdota. A mi em sembla que és que a mi em va impressionar. I si Xavi el va posar al camp abans que altres jugadors que ja són de la primera plantilla fa temps, em sembla que li ha vist alguna cosa especial. I els entrenadors, adjudicar-se descobriments els agrada, i a la gent del Barça també li agrada molt aquest tipus de coses. És veritat que no podem flipar-nos molt, no? Però jo tampoc renunciaria a il·lusionar-me, perquè em sembla que aquest tipus d'irrupcions són molt xules, reivindiquen la Masia, donen valor a aquest tipus d'apostes per jugadors que no costen tants diners. Balde, al final mires a l'11 del Barça i n'hi ha uns quants que no han costat diners, no només perquè hagin vingut de la Masia, sinó Christensen, Gundogan, són oportunitats de mercat. Jo hi crec molt, amb això, i més amb la situació amb la que està el Barça. Per tant, a mi em sembla una gran notícia. Després ja veurem com acabarà, i tant de bo que acabi bé, però a mi la primera impressió em va encantar, del jugador.
Sobre reivindicar la Masia, ahir, o abans d'ahir, aquest cap de setmana, corria per Twitter una imatge de precisament Fermín López quan va signar la seva renovació amb el juvenil, surt amb Guillermo Amor, i que tu veus, i clar, els juvenils, amb quina edat són juvenils? 15-16,
sí,
no?
15-16.
15-16, i tu veus i dius, aquest nano no té 15-16, té 11 o 12. I va haver una persona que va fer una piulada responent en aquesta, que deia no som prou conscients del que distorsiona el físic al futbol base. Mm-hmm. I aquesta piulada la va fer, segurament, una de les persones que pot parlar amb més propietat del futbol base del Barça, que és Jaume Marcet. Jaume Marcet, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què tal, Jaume, com estàs?
Molt bé.
Escolta, ara ho deia el Joanjo. Jo no vull renunciar a il·lusionar-me, deia el Joanjo. Tu que has pogut seguir més tot el recorregut de Fermín López, un nen que en les categories inferiors del Barça mai havia destacat sobremanera i que ha anat fent i que ha tingut paciència, que també va acceptar l'any passat anar-se'n cedit al Linares i anar allà i fer el paper que havia de fer i donar-ho tot i aprofitar la seva oportunitat. Creus que podem hem de renunciar a il·lusionar-nos, hem de ser prudents o podem deixar-nos portar per l'eufòria i endavant amb tot?
Jo la prudència la deixaria pels tècnics, pels entrenadors, que ells són els que ho han de gestionar. Nosaltres jo crec que tenim dret a il·lusionar-nos, no? I jo crec que, a veure, abans parlàveu de Dembélé i jo pensava, ostres, seria la setena temporada, hem de tenir paciència, i penso, i per què no tenim paciència amb els de casa? Que a més, vull dir, són d'aquí, s'han format amb l'estil d'aquí. Escolta'm, Fermín és un jugador, tu deies, no ha destacat molt el futbol base. Automatitzaria. Sí, no ha estat mai un titular indiscutible, però sempre ha estat un jugador de molt talent, de detalls molt màgics, però quin problema tenia? El seu problema era que jugava amb el cadet i ell tenia un cos de la vida. Llavors, clar, no podia guanyar duels, no podia competir en certs moments de partit, als últims minuts on els rivals estaven més cansats, ell podia destacar. Però el talent el tenia i el club ha tingut una cosa que tenen pocs clubs, que és la paciència. La paciència per esperar a que aquest físic l'acompanyi, no? I aquesta paciència, jo crec que ara mateix dona els seus fruits.
I tant. Veus algun perfil més, també, ara que vingui, que estigui pujant i que s'estigui fent gran les categories inferiors del Barça, que pugui seguir el camí, precisament, els passos de Fermín López o de Lamine Yamal, que ara comentàvem, també? Veus algun nom per allà que diguis hem d'estar especialment atents d'aquest?
Hi ha molts noms. A mi, per exemple, és un jugador que m'encanta, és Aleix Garrido, que és un interior. Però jo crec que hi ha una cosa que no som conscients, que és que, diem, per exemple, ara tu parlaves de Lamine Yamal, bé, és que l'hem vist poc en aquesta pretemporada. L'hem vist poc perquè nosaltres veiem els partits i no veiem els entrenaments, no? Ja des de fa molts anys, quan es van tancar els entrenaments. Però el factor entrenament és determinant. O sigui, si us hi fixeu el que va dir Xavi a la roda de premsa postpartit, va dir Fermín m'ha convençut als entrenaments i gràcies a això li ha donat aquesta oportunitat. O sigui, ha canviat una mica això. Ja no és, bé, jo sóc entrenador i dono oportunitats en els partits de pretemporada, perquè ara les pretemporades són contra equips molt més potents, ja no són aquelles pretemporades contra equips molt fluixos, on tu podies permetre donar oportunitats a molts jugadors i llavors treies conclusions. Ara les conclusions les treuen els entrenadors a l'entrenament. I a més hi ha una diferència, que Xavi, no vull parlar malament d'altres entrenadors, però és un entrenador que coneix perfectament tots els jugadors del planter. I de planter no estic parlant del Barça Atlètic, estic parlant des del cadet o des de l'infantil. Llavors, la selecció dels jugadors que van a entrenar amb Xavi no és una selecció de, mira, agafem els 5 o 6 que més destaquen del Barça Atlètic. No, agafa els jugadors de més potencial. Tu parles amb qualsevol entrenador del futbol base i diu, no, no, és que els jugadors que s'emporta Xavi són els jugadors que tenen aquest potencial. I això no ha passat sempre. Abans passava que el jugador que destacava una mica el Barça Atlètic, potser aquest jugador no té potencial de primer equip o té un potencial de primera divisió, però no per jugar al Barça. I llavors ara, si s'ha d'emportar Lamine Yamal amb 16 anys, se l'emporta i no mira el DNI, mira el seu potencial. Llavors aquesta jo crec que és la diferència, no? I jo crec que hem de tenir aquesta paciència que molts han tingut amb Dembélé, que jo reconec que a mi se m'ha acabat, jo la reclamo pels jugadors de casa. O sigui, Ansu Fati ha tingut una mala temporada, però tinguem una mica de paciència, perquè ha tingut una mala temporada. Vull dir, hi ha altres jugadors, no? I no vull repetir el mateix nom, que porten moltes temporades prometent i no donant resultats. Doncs jo crec que amb els de casa hem de tenir una miqueta més de paciència, perquè ens demostren que qualitat en tenen, que potencial en tenen. Per tant, amb una miqueta de minuts i amb una miqueta de confiança, jo crec que ens poden donar molt rendiment. I més amb la situació econòmica en la que estem, jo crec que és que no ens queda una altra que confiar en la Masia, que a part s'ha demostrat que en èpoques on el Barça també econòmicament estava molt bé, ha funcionat la Masia, doncs ara més que mai.
I tant. Jaume Marcet, moltíssimes gràcies per entrar aquí un moment a la tertúlia esportiva d'aquest dilluns al Món RAC1. Jaume, que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies, un plaer.
Per rematar-ho, encara amb el partit pendent al cap del clàssic d'aquest cap de setmana, una valoració molt ràpida. Com heu vist a Gundogan i com heu vist a Oriol Romeu, Marc?
Jo, Oriol Romeu, per mi va ser, no sé si el millor, però el jugador, a part, Fermín López, a part, que és un accent que no te l'esperaves, Oriol Romeu a mi em va sorprendre moltíssim, em va agradar molt aquest doble pivot que va fer amb Frenkie de Jong. Ja podem dir, jo crec, obertament, veient el partit de l'altre dia, que De Jong i Oriol Romeu jugaran en un doble pivot, que a vegades són dues paraules en el Barça que sembli alguna cosa que no es pugui dir. Ho veig perfectament compatible i crec que Oriol Romeu farà millor a De Jong i De Jong farà millor a Oriol Romeu en aquest doble pivot. I Gundogan el vam veure en una posició que podríem imaginar-nos a Messi a l'altra banda, que és una posició sortint des d'aquest extrem del que feia Gavi l'any passat, però és que Gundogan va... El que a mi em transmet és que va caminant i ho domina tot. Domina la pressió, mana, vaig veure que manava les pressions ell tranquil·lament i fa dues setmanes que ha arribat. Vull dir que crec que el Barça amb Gundogan, a part d'haver fitxat el capità del campió de la Champions, ha fitxat un jugador que entén perfectament tot el que l'envolta i serà un soci... A nivell de lideratge esportiu, crec que amb Lewandowski dintre del camp. I aquesta posició, jo tenia dubtes si Xavi el faria jugar més baix, diguéssim, més a prop d'Oriol Romeu. El vam veure en una posició de mitja punta i a mi m'agrada molt aquesta posició de Gundogan. Per tant, del partit de l'altre dia, Oriol Romeu, del millor que vaig veure, i Gundogan va acabar lesionat, el vam veure a mitjoreta, però el que se li augura, per mi, és tot bo també.
Gemma.
Conclusions positives, entre cometes, perquè no deixa de ser un amistós, però sempre està bé, no? Passar-t'ho bé en un clàssic i guanyar de forma contundent, especialment si t'has encaixat 5 en el partit anterior. Crec que és un resultat una mica fictici, que si Ancelotti necessitava un argument per dir-li a Florentino porta'm gol, són els 29 remats i 0 gols. També és veritat que a Ter Stegen se li apareix la verge unes quantes vegades amb 5 pals del Madrid, i d'Oriol Romeu també sensacions molt positives. No va cometre ni un error a nivell defensiu, un jugador que es nota el seu compromís i les ganes que tenia a jugar en el Barça, i que les vacances, en lloc d'anar-se'n de vacances a Eivissa, com fan gairebé tots, s'ha estat preparant per millorar l'agilitat i arribar amb enormes condicions, com estem veient. I la curiositat que tinc és veure Gavi en aquest sistema que ara parlava el Marc, quin encaix té, perquè clar, és un jugador que ja hem vist que Xavi a vegades l'ha assegut quan no tenia problema de lesions, i en aquest sentit sí que tinc curiositat per veure quin encaix li donarà un jugador que té crec que se l'ha de potenciar molt, perquè és el futur del Barça.
Joanjo, per acabar.
A mi m'ha encantat Frenkie de Jong. O sigui, soc molt
està
fan.
Està finíssim i impecable.
Sí, i jo crec que amb Oriol Romeu... I jo crec que amb el plus d'haver sigut escollit un dels capitans, em sembla que l'altre dia fins i tot el vaig veure com molt més implicat a l'hora de protestar a l'àrbitre, més contundent, sense pilota...
Va repartir estopa i tot.
Sí, sí. Jo crec que tots els jugadors, ara en parlàvem amb el Marcet, necessiten una maduració, i crec que Frenkie de Jong ara mateix està a punt de allò... saps el forn quan el pastís ja fa olor? Doncs
sí,
això.
Sí, sí.
I crec que amb Oriol Romeu faran un doble pivot. Per mi no és una irreverència tampoc, em sembla una evolució normal. I crec que el De Jong, per fi, no serà un interior amb arribada, que no ho ha sigut mai, ni ho pot ser, i serà el jugador que era amb l'Ajax, que és molt més dinàmic i que treu la pilota de darrere, com jo he vist a pocs migcampistes. L'altre dia la pressió alta del Madrid sortia amb una... Bueno, era una passada, perquè futbol no és només marcar gols, és veure com un tio sota pressió surt d'una pressió, i a mi això m'encanta, sempre m'ha agradat, i estic content de que doni aquest salt, aparentment, perquè estem a pretemporada. I l'únic que em preocupa del Barça, i és molt aviat, i tampoc vull ser un amargar l'existència de la gent, però Lewandowski crec que va acabar malament la segona part de la temporada i no el veig molt molt diferent.
Des però, de que va tornar del Mundial.
Sí, però ja amb totes les cometes que calguin, perquè és veritat que acabem de començar, però clar, aquí al Barça no veig que si el Lewandowski no tira cap amunt, no veig un jugador a la plantilla que el pugui substituir, i això sí que seria un problema.
Farà més de 30 gols, Lewandowski, com aquest any. Aquest any...
L'aposta, ho tens clar, Marc,
està mitjanament bé, ha fet 30 gols. I jo crec que tornarà a fer. A favor dels jugadors veterans i d'Ontes.
I aniran bé aquests 30 gols.
No, que sepi l'audiència que el Marc juga de davanter i és un davanter veterà.
Que per això ara el Joan m'ha pillat. M'ha enganxat.
Hombre, tant de gols, 30 gols. Ens citem d'aquí a un any.
Sí, exacte. I a veure si se't treta. Per cert, ho deixem per un altre dia, que ho podrem comentar, però us ho dic. Vaig fer l'exercici de mirar una estona de la prèvia del clàssic a Real Madrid Televisión. Em va sortir a la tele, no sé com, estava allà programada. 29 de juliol, dissabte, Negreira League, el Madrid parte con 10 puntos de desventaja, como mínimo, una liga ja completament adulterada. Estem a 29 de juliol. Queden més de 15 dies per començar la Lliga. Bueno, 12 queden ara per començar la Lliga. I estàvem això a Real Madrid Televisió a la prèvia del clàssic de pretemporada d'Ales.
Tan culpable és la televisió del Madrid com les institucions pertinents per no entrar a saco amb això, perquè això és una extensió del club. Vull dir, això és una veu oficial del club. I cada dia està despotricant i posant sospites sobre el campionat. Si fos qualsevol altre club, ja et dic jo que haurien entrat a saco, a sancionar i a advertir. Però com és el Madrid, doncs no passa res.
Joan Jovellàs, Gemma Soler, Marc Marvà, moltíssimes gràcies per venir aquí al Món RAC1 i comentar aquesta pretemporada. I res, això amb 12 dies, 13, perquè comenci la Lliga.
Imagina't.
Ja hi som.
Moment per marxar de vacances.
Ja hi som.
Nosaltres continuarem fins a les 12 aquí al Món RAC1. Ara, amb tele, i el Xavier Uller, i després sèries i l'època daurada de l'anime. Aquí uns segons.
Carinyo, pots portar la caixa de copes bones del casament? Avui venen els meus pares.
Ja vaig, amor.
Ostres, què farem ara?
Tranquil·la. Ara truco a la Joana, la nostra assessora vinícola de Maset, que comprant els seus vins regalen copes i ens ho porten a casa. Truqueu ara al 900-200-250 o entreu a maset.cat i per la compra de 12 ampolles rebreu, de franc, 6 copes de cristall. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Hi ha qui, quan sent bé, pensa en vacances, en viure, en viatge i en volant. Perquè ara pots conduir un Cupra Formentor amb entrega immediata per 280 euros al mes amb MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acosta't al teu Cupra Garage. O descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Som així. A casa nostra triem l'energia que ens ajuda a fer tot el que volem. Per això tenim Bon Preu Esclat Energia, que ens ofereix els millors preus. I a més, ens dona totes les facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i ens compensen el 100% de la nostra producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia i Festa de l'Energia de Catalunya.
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo...
solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Fold 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Ai, aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible a Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11, 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Festa ara de Legalitas
i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC 1.
El seu entorn únic. L'ambient dels carrers, l'energia relaxant de les platges, l'autèntica gastronomia, la pura essència del territori, la tradició i la seva biodiversitat. L'Escala és vida. I si és vida, l'hem de cuidar.
Més informació a visitlescala.com.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé. És que m'agafes en plena segona rebaixes i estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segona rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 2329. Samsara Ponès.
Preparats? Llestos? Comencen els últims dies d'extra descomptes. Sigues el més ràpid i fes-te amb descomptes de fins a un 70% sobre el preu original en marques com Desigual, Calcedonia, Guess, Liu Jo i moltes més. Ens veiem a Viladecans de Style Outlets.
Hola, Barcelona! El millor esport ha arribat a la ciutat amb l'obertura de Sprinter Glòries. T'ho perdràs!
1.400 metres quadrats d'experiències esportives on podràs analitzar la teva trepitjada o demostrar la teva habilitat amb la pilota a l'estadi.
I com no, amb centenars d'articles esportius de les millors marques. Vine a visitar-nos a l'Avinguda Diagonal 208.
Sprinter, Sport for Life.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
RAC 1. Tots som 1.
El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
Bueno, sí, us puc explicar la història d'un senyor que es deia Josh. No aquí a Houston, sinó a la zona dels Navajo, que és una...
Més avall d'on esteu, no? Més Navajo d'on esteu.
Navajo, exacte.
Perquè la ràdio és així.
11:32. Bon dia.
Bon dia. Estava escoltant la sintonia i dic, això és meu? Sí, és meu.
Sí, tal, sí,
la
vas demanar
a
tu.
La vas demanar a tu.
És meva, és meva. M'encanta la sintonia perquè ja posa en situació. El Xavi Uller, el nostre comentarista i crític televisiu, parlarem una miqueta de televisió. També tinc assegut aquí al costat ja fent pressió al Carles Farelló. Carles
Farelló, bon dia. Estic fent pressió? És la meva presència incòmoda?
Estàs fent pressió com dient que no repeteixi-lo la setmana passada, Sergi, sisplau, em vas dir que parlaríem tranquil·lament d'anime.
D'anime.
I animació, i en parlarem.
En parlarem. A més, has tingut una setmana més, tu, per pensar quines són les idees que esculls. Que no sigui una estratègia teva.
Exacte.
Per tenir temps.
Amb això arribarem a les 12 del migdia fent aquesta nostàlgia i el Carles Farelló que ens posarà a prova i haurem de triar entre sèries d'aquestes tan clàssiques i mítiques fetes al Japó i d'altres, igual de clàssiques, igual de mítiques, fetes en altres punts del món. Però comencem per tele, Xavi, perquè s'ha estrenat Joc de Cartes. I ho va fer la setmana passada amb prou bona audiència, no?
Sí, va arribar amb un 24,9% i 417.000 espectadors. Una dada molt bona a la línia del Joc de Cartes. Tampoc sorprèn molt, la veritat.
És una fórmula d'èxit absolut,
Sí, és un... TV3 té els seus 3 o 4 pilars, entre ells Joc de Cartes, i saps que sempre funcionarà. Tenen la nit assegurada el lideratge.
Absolutament. Sí, que és els dimecres...
Dimecres arribava a tornar.
Dimecres va tornar en aquest primer programa que hi vam veure, que hi destaques.
Vam buscar el millor restaurant amb vistes al mar del Garraf i va ser un programa una mica polèmic, eh? Vam tenir dos dels protagonistes, van ser els propietaris del capità del Port de Ginesta, que era l'Eva García i el David Zambrana, i com a curiositat estan relacionats amb el PP. Ella va ser diputada al Parlament pel PP i ell també és president del PP a Montcada i Reixac. I la veritat és que ells anaven amb uns fums molt alts, però després va ser tot un desastre. Ells pensaven que tenien un bon restaurant, però ja van començar les crítiques i després la valoració van suspendre.
Escoltem.
Heu suspès? No arribeu ni al 5. Esteu per sota un 4 amb 2. Com us quedeu?
Perplexos?
Absolutament estranyats.
La nota més baixa que teniu per mi és la més important d'un restaurant. És un 3 en el menjar.
Me tocó un pan que estava, lo dije incluso, que era de Navidad.
Però...
O sea, porque estaba duro.
La nota que més ens podia preocupar, que era el menjar, es justifica perquè un tros de pa no tenia bon sabor o bon gust, no? Un concursant ha sigut aquesta l'explicació que ha donat.
Vaja.
Jo crec que tu vas al joc de cartes per fer promoció del teu programa i acaben dient que et posen pa del Nadal.
Sí, però no hi ha la cosa aquesta de que tota publicitat és bona.
És bona, sí. Home, i jo crec... A veure, fins a un cert punt pot arribar a estar una mica guionitzat, imagino. Que hi hagi coses que... No sé, tu sabràs, tu sabràs més.
Jo crec que no, eh?
No, eh? Si tu poses un pa... O sigui, hi ha el dramatisme de posar un pa que està sec i és totalment accidental, espontani.
Ai, ara em fas dubtar. Però jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que aquesta gent pensa que tot sortirà bé i al final acaben malament. Van perdre i ara també van tenir crítiques. Perquè, com hem escoltat a l'àudio, va haver crítiques perquè va haver molt castellà al programa. Ah. Què penseu?
Ostres!
Jo no ho vaig veure.
M'agafes ara. No sé com està el món de la gastronomia a Catalunya, si hi ha molta gent castellana parlant, però...
És veritat que el tema de la llengua és especialment sensible, només faltaria perquè ho ha de ser, i més a la televisió pública, i a la mínima que això pues, és un dels elements que es destaca.
Vols dir entre els participants?
Sí, sí.
Diguem, els amos dels restaurants i els cuiners.
Anem a una altra de les estrenes de la setmana. Aquesta, ens la portem una miqueta més cap aquí, és més recent, va ser divendres a Antena 3, i és Cristina Pedroche, estrenant-se com a presentadora del concurs que, com dèiem, ens va donar un dels millors moments de la història de la tele, que és Password.
Llega Password, el concurso más divertido de la televisión. Prepárate para vivir una experiencia única en la que podrás ganar 10.000 euros al día.
Què tal els hi va anar?
Home, en audiències, a Catalunya una mica pitjor, va fer un 7,7 i 115.000 espectadors, va ser tercera opció, no, segona, perdó, i a Espanya va ser un 10,1 i quasi un milió d'espectador, que va anar líder. Va tenir moltes crítiques al retorn de Password. La gent diu que no s'assembla res al format A4, no agrada aquesta taula... Jo crec que la Cristina Pedroche també estava una mica sobreexcitada. Li van posar el marit per una banda i el Miqui Nadal per l'altra, que són els seus amics. Llavors, clar, això va ser que ella estigués molt, molt amunt, molt amunt. I jo crec que això jo crec que baixarà molt l'audiència.
A Catalunya, això, 10,6% de
no, a Catalunya un 7,7.
7,7.
Sí, 7 va liderar 7. La pel·lícula de TV3, a més.
Què ha canviat exactament del concurs del clàssic que recordem i el nou dia?
Jo crec que abans hi havia més tensió, eren com contínuament paraula, 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 i aquí hi ha més un joc, és més entre els concursants, que parlen més entre ells, hi ha una mica més d'entreteniment en comptes de tensió, i jo crec que el format perd bastant.
A la mateixa hora, a Telecinco s'estrenava La última noche.
¿Qué planes tienes para la última noche?
Yo lo tengo muy claro.
La última noche la quiero pasar con amigos, con alegría y mucha diversión.
Molt més baixos d'audiència que Password, o sigui, clarament van perdre la batalla.
Sí, sí, a Catalunya vam tenir les dades que va fer un 5,6% i només 59.000 espectadors, i Espanya va fer un 8 i mig milió d'espectadors.
Clarament per darrere, en aquest cas, d'Antena 3. Clar, diries... que és el programa substitut del... Saps el que vull dir?
És
substitut de Salomé de Lux o és insubstituïble? Bueno, és que Salomé de Lux d'entrada és insubstituïble.
No, això no es pot substituir.
Va bé per Quim aquesta aposta a Telecinco L'última noche per intentar substituir.
Jo crec que és la intenció, però és que va ser horrible. No hi havia com agafar aquest programa. La Sandra Berneda ho intenta salvar, perquè jo sabem que ja té moltes taules i ho fa molt bé, però la veritat és que va ser bastant merda. Vam tenir primer una entrevista al Revilla, que és una persona que mai se li ha entrevistat i no sabem res d'ell.
No, no.
Vam tenir també la Marta Flitsch, que va parlar sobretot de Gran Hermano, era una mica la més interessant, l'entrevista més interessant. De fet, van donar la data d'estrena de Gran Hermano, que serà el 14 de setembre. La setmana vinent comentarem tot sobre Gran Hermano.
Sí.
I després vam tenir una taula sobre com sexe... No sé, és una mica que es pos, no? Aquest programa durarà molt poc. Perquè la veritat, si s'ha estrenat un buit, no vull saber la setmana vinent quina serà l'audiència.
Yeah, yeah. Però van anunciar una cosa.
Sí.
Una data.
Sí.
14 de setembre, aquesta setmana. Sí. Gran Hermano VIP.
La setmana que ve comentarem tot el que ens espera sobre Gran Hermano VIP.
Avui és 31 de juliol, per tant, tancament de mes.
Sí.
Xavi, què podem dir, no? Fent una miqueta de balanç sobre tele i audiències d'aquest juliol?
Doncs aquí a Catalunya tenim a TV3, que continua líder amb un 13,9%, es manté respecte a juny, però la veritat és que vindrà un agost una mica particular per TV3, perquè sabem que TV3 és l'única que tanca la persiana, no té cap programa en directe, de fet les tardes ja la setmana passada es van començar a enfonsar,
sí, no?
Però com tampoc té gaire competència a Catalunya, jo crec que continuarà, baixarà, però liderarà l'agost. Després també Antena 3, que fa un 9,4%, puja 3 dècimes respecte a juny, estem parlant de les dades de Catalunya en tot moment, jo crec que també continuarà amb aquesta tendència. La veritat és que Antena 3 ha aconseguit avançar Telecinco aquests últims anys i continuarà així. La U, que baixa 3 dècimes respecte a juny, aquí a Catalunya porta 3 mesos ja per sobre de Telecinco, en canvi a Espanya, novetat, la U ha aconseguit superar Telecinco per primera vegada després de 2 anys.
La dinàmica de Telecinco és digna d'estudi.
Telecinco farà mínim històric a Espanya i amb dades molt dolentes. Ja per acabar, la Sexta, 6,4, puja 5 dècimes respecte al mes de juny, les eleccions s'han ajudat a la Sexta, i 4, la tenim sisena o setena per sota d'Energy, de la temàtica de Mediaset, 4,9 Energy i 4,5, 4, encara que puja 7 dècimes respecte al mes de juny.
I veurem l'agost.
Veurem.
Ho anirem seguint. Queden 20 minuts, 19, realment, fins a les 12 del migdia. Jo crec que és temps de sobres per parlar abastament d'alguns noms, com per exemple el detectiu Conan, Doraemon, Nobita,
Mític,
Chin-chan, les tortugues ninja, Bola de Drac. Això serà ara, d'aquí uns moments, amb el Carles Perelló, i farem entrar més la Zoé Ribaudí, el Martí Esteban i la Laia Colomer. De seguida.
Home, Lluís, et veig millor que mai.
És que he agafat un quilet.
Oi? I aquest cotxàs?
Doncs això, que he agafat un quilet.
Aquest estiu, si pagues un proveïment de combustible Repsol de 30 euros o més amb l'app Wilet, pots guanyar 1 milió d'euros. Agafar un quilet més t'escaurà d'allò més bé. Més informació a Repsol.es.
Quan l'Helena va obrir el seu paquet d'Amazon, va sentir papallones a l'estómac. Tecnologia de cocció ràpida i moda grill. I amb aquesta airfryer, l'Helena va aconseguir complir els seus somnis culinaris per a un preu d'allò més bo. 5 estrelles de l'Helena. Productes estrella a preus estrella. Comença a buscar Amazon avui mateix.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC 1, una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país. El divendres 4 d'agost, de 3 a 7 de la tarda, versió RAC 1, amb Xavi Rocamora en directe des de Reus.
Home, però si farem el programa a la terra de la Nabris.
La millor ciutat del món. Us portaré a fer el programa a Calmassó. És un lloc fantàstic.
Viviu una edició especial del versió RAC 1 d'estiu amb Xavi Rocamora en directe a la ruta d'estiu. El divendres 4 d'agost, a les 3, des del Centre d'Art Calmassó de Reus.
Us hi esperem.
RAC 1. Tots som 1.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet, amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B, contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet, consulta el teu farmacèutic o dietista.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Aquesta setmana expliquem la història de tot un clàssic dels 80,
Enola Gay dels britànics OMD. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèrida. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més
1.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un plis, ja, pim-pam. Crystal crac?
CrystalBox!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis. I si vens a partir del 3 de juliol, et regalem un parasol de platja.
El món a RAC1, amb Sergi Ambusio.
Això ha passat, per exemple, a la regió de Hokkaido Namuro, al nord del país, on és molt estrany passar dels 30 graus.
Expliques fenomenal.
Hokkaido Namuro.
Va, para tarde.
Perquè la ràdio és així.
Un quart d'hora i arribarem a les 12 en punt del migdia. Dijous passat vam parlar de sèries. Vam parlar, és molt dir, perquè vam fer... El temps va sortir volant. Concretament vam intentar parlar d'aquelles que recordem amb tantíssima nostàlgia, com són les dels anys 90, del Club Super 3, del 3XL, etc. Detectiu Conan, Doraemon, Bola de Drac... Són algunes de les que han marcat generacions senceres. Són sèries d'anime que avui compararem...
Sí.
Carles, amb sèries occidentals. Tu ens vas plantejar aquell joc la setmana, aquell joc tan cruel, la setmana passada, d'haver de triar entre unes o altres i posaves en una banda del quadre, per dir-ho així, sèries japoneses, i a l'altra banda del quadre, sèries fetes en altres països del món.
Sí. Sobretot el que seria Europa i Nord-Amèrica, no? En aquest flux cultural que vam dir que era Bèlgica, França, Estats Units i Canadà, i una mica també Anglaterra, contra la gran potència creadora d'anime que com és el Japó. I també juntant una mica les sèries per afinitats. Yeah. O sigui, la primera de totes... Jo crec que ja la podem posar sobre la taula. Són dos detectius, un és japonès i l'altre és belga, que tu diràs.
A veure... Espera, perquè crec que tenim com un canvi d'ordre, pot ser o no? A veure, deixa-m'ho.
Oh, començàvem amb el Conan, des del Japó.
Sí. Ah, aquesta ja la vam fer.
Sí. I teníem el Tintín.
La vols fer? Igual?
No, bueno, passem per davant. Clar. I jo vaig dir que
jo me recordo que la Laia Colomer... Bon dia, Laia.
Hola, bon dia.
Martí Esteban, bon dia.
Bon dia.
Joan Ribó, bon dia.
Bon dia.
Jo recordo que la Laia va triar el Tintín.
Jo també.
Sí. I vaig fer una reflexió, perquè, a veure, jo em recordo haver vist, quan era petita, quan era adolescent, jo recordo haver vist el detectiu Conan. De fet, el recordo més que haver vist el Tintín. Però mira com impossible no triar el Tintín, perquè tenim com aquesta referència una mica més històrica de segurament el Tintín original, que tenim com que l'hem prestigiat i com que ens és impossible, no?, dir que preferim el detectiu Conan al Tintín, no? I recordo més aviat que veure el Tintín llegir els còmics del Tintín. Llavors fa que tot aquest record que tens, tot i que haver vist a la televisió, he vist el detectiu Conan, fa doncs que li tinguis un amor especial pel Tintín.
I és curiós això que dius també, perquè el Conan està molt viu, porta més de 1.000 capítols, hi ha més 1.000 capítols doblats al català, moltíssimes pel·lícules, i per altra banda està el Tintín, que porta 40 anys sense escriure's ni rodar-se, excepte la pel·lícula de Steven Spielberg, però aquesta adaptava un còmic que ja existia, 40 anys, i de fet, fins al 2052... no podrem veure res de nou, que és quan caduquen els drets d'autor de l'Hergé. Perquè l'Hergé va deixar per escrit que no volia que es fes res de nou, que el que va escriure era el principi i el final del Tintín.
I 2052?
El 2052 ja han dit els que tenen els drets d'explotació i de creació del Tintín que tindrem coses noves. Però jo no sé el 2052 si encara llegirem còmics i veurem pel·lícules.
I si estarem vius el
2052. Exacte, estarem una realitat augmentada on el Tintín estarà aquí assegut amb nosaltres.
Martí, Conan o Tintín?
Conan, però una mica a la inversa del que deia la Laia, no? Perquè nosaltres segurament amb les UE hem mamat més Conan des que érem petits. I per tant...
A mi em passa una mica el mateix, també. I aquella cosa que vaig comentar la setmana passada i que vull tornar a comentar. El Conan, la cosa aquesta que tenia, és a dir, a mi m'encantava la sèrie, però és la primera sèrie que segurament em va traumatitzar. La primera cosa que vaig veure a la tele que em va traumatitzar, més enllà del que podies trobar al TN a migdia de TV3, que era... aquells dolents foscos, les ombres dels dolents, és una cosa que tinc clavada ombrívola. Aquí, sí, que em fa por avui en dia encara.
Sí, 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 una sèrie ombrívola, i a més amb aquest gadget que utilitzava sempre, no?, de posar veu a un altre detectiu, perquè ell era tan petit que no... Bueno, és tan petit, clar, que ningú li creu. I ha d'impostar la veu d'una altra persona perquè li puguin escoltar.
Xavi Oller, Conan o Tintín?
Conan, jo és que no tinc records del Tintín, la veritat.
Te'n recordes el teu pare.
I Conan, una miqueta, però tampoc...
Tan jove, bueno, arribaràs al 2052, que encara seràs jove, i llavors podràs començar a gaudir del Tintín. Anem a... Vinga. Una altra batalla... Tenim, jo aquí ho tinc molt clar, perquè també sóc molt
dur. També avui és un dia en el que he entès que sóc gran, perquè ningú d'aquesta taula, bueno, tothom ha vist Bola de Drac.
Bola de Drac. Anem a buscar la bola de drac, envoltada d'un misteri, és un gran secret. Anem a agafar la bola de drac. I a l'altra banda...
I l'altra banda, la sèrie que no coneix ningú... Bueno, abans he dit que tothom ha vist Bola de Drac, o ha vist o coneix. I ara parlarem d'una sèrie que jo crec que no coneix ni ha vist ningú, que és El Capità Planeta. Un heroi d'aquesta mena, Capità Planeta s'anomena, cinc poders unificats. Res de res, no? Ningú. Però al·lucino. Això és anys 90, Catalunya va estrenar, bueno, òbviament el Super 3 va estrenar aquesta sèrie canadenca, perquè a Canadà també s'ha fet molta cosa, que era, atenció, la Terra, que estava representada per una dona, així com molt maca i molt exuberant, havia estat dormint durant tot el segle XX, i aleshores s'aixecava a finals d'aquest segle, veia el que havien fet els humans amb la Terra, que era destrossar-la amb la pol·lució, amb tot plegat, i aleshores repartia per tot el món cinc anells, que eren el foc, l'aigua, la terra, etc., tots els elements, diguem, primordials, que es convertien en superherois, que representaven, diguem, els elements de la terra, i lluitaven contra els mals que assolaven a la societat, com podria ser doncs, això, les drogues, la pol·lució, el sida, la conservació ambiental, la corrupció, l'odi racial, etc. Hi ha una sèrie molt divertida, perquè era molt tipus Marvel, podríem dir, però alhora molt educativa.
Però la feien? També per...
El Super 3, en català. Però ha desaparegut. O sigui, no ha deixat ni petjar d'una cosa que jo no sabia. Ara, entre Bola de Drac i Capità Planeta... Home, Bola de Drac...
Està molt bé, el Capità Planeta, però...
Bola de Drac és la sèrie que va canviar una mica el paradigma. Es va estrenar a l'any 90 a TV3, perquè encara no existia el Super 3, a TV3, i va canviar completament la manera en la que la corporació o el canal entenia que podia tenir el potencial.
Per mi és la sèrie.
És la sèrie, evidentment és la sèrie.
Esteu d'acord, Martíso, eh?
100%.
100%.
Bueno, la sèrie fins a... O sigui, Bola de Drac i Bola de Drac Z. Més enllà d'aquí...
Foc, llum, destrucció.
Clar, o sigui, Bola de Drac GT i tota la resta que venen després és una cosa que s'ha d'oblidar, i de fet el propi creador, el Toriyama, va fer Bola de Drac i Bola de Drac Z, després el van fer fora. Ell va intentar matar el Goku dos vegades per endur-se'l amb ell a la tomba, per sempre. L'editorial no el va deixar, li van prendre els drets i van continuar fent GTs i coses d'aquestes estranyes que no tenien ni la meitat de qualitat que les anteriors. No?
Nova batalla. D'una banda, Doraemon. Tant de vols no se la mis a l'espècie en realitat, a l'espècie en realitat. Ai, pales, ho, eh? D'una banda. O sigui, Doraemon també és aquesta, és escoltar aquesta música i de seguida, cloc, vas allà. Doraemon d'una banda i de l'altra, les Tortugues Ninja. A veure, Martí, Doraemon o Tortugues Ninja?
Tortugues Ninja.
No.
Tortugues Ninja.
El Carles l'ha assenyalat així. Però sí!
Exacte.
T'he de dir per això que jo era més de la versió que feien a Telecinco, em sembla que era una versió com més adulta, més fosca.
Sí, és que tenen una mica de foscor. Hi ha diversos animes i sèries d'animació que són
aquesta fosques, fosquetes. Aquesta que feien al Super 3 potser era més infantil.
Bueno, és una sèrie aquesta estatunidenca, aquí estem ja als Estats Units, les Tortugues Ninja, i va néixer entre dos amics que eren il·lustradors i guionistes de còmics, i va néixer com una broma. O sigui, era una espècie de sàtira sobre els herois de Marvel que tant estaven triomfant en aquella època, als 80 i als 90, i van fer unes tortugues ninja, que tenien noms de pintors del Renaixement, que tenien un mestre que era una rata de claveguera, un maligne que era un cervell de color rosa que vivia a l'estómac d'un gegant, vull dir, és una cosa tan boja, tan boja, tan boja...
I absurda.
I absurda, que a mi m'encantava. No?
A mi també, molt.
I amb el Doraemon, doncs home, tenim segurament el que és... bueno, segons els propis japonesos, el Doraemon és el personatge d'anime més important de la seva història, és l'ambaixador oficial de l'anime, com a cultura en si mateixa, i recordem que, a més, també té una història molt curiosa, no?, perquè aquest gat còsmic ve del futur a salvar el Nobita, perquè és un desastre. Mm. És un desastre en tot, perquè els nets i els besnets i més enllà del Nobita viuen molt malament, són pobres i desgraciats per culpa de les decisions que va prendre el Nobita quan era jove. I ve el gat...
Vam arribar a sentir una mica identificats amb Nobita.
Sí. I ve aquest gat a intentar una mica guiar-lo per la vida i orientar-lo a nivell moral i adult. No? I realment és molt mític. Però jo... Tortugues Ninja, sí.
Jo crec que també faria Tortugues Ninja. Laia?
Ui, jo sóc sucre. Vull dir, quina batalla més enverinada.
És molt enverinada,
ja, que, eh? Per favor. Sí, sí. Xavi,
jo amb el Doraemon, el castell volador. Jo, sí. Doraemon.
Home, és que és molt mític.
Sí.
Aquí, sí.
Tots volíem que ens aparegués un gatet blau a
totalment.
Casa.
Totalment.
Una miqueta. Sí,
els
és que veure...
Els procrastinadors sempre esperàvem tenir un Doraemon allà que ens portés
tots els... La porta màgica.
Sí, completament.
100%. El Doraemon era meravellós. Sí. Qui segur que hagués votat també, i ho he de dir, si haguessis vingut l'any passat, a l'estiu passat, a fer la secció, no hi hagués hagut cap dubte. La persona que hi havia al capdavant d'aquest programa t'hagués dit clarament, sense cap mena de dubte, que triaria Doraemon. No he conegut a ningú tan fan de Doraemon, pràcticament, que l'Anna Ballonesta. Cada vegada més la tenim al Japó buscant Doraemons. Següent batalla.
Següent batalla.
Què tenim, Carles?
Aquesta del Japó. Tenim a la Sailor Moon.
Et parlaré només a dins un somni. Sóc incapaç de dir-te el que sento. El pensament de cop s'ha tornat porni. Podria veure...
I a l'altra banda.
A l'altra banda.
Aquesta batalla, em sembla.
Tenim a unes nenes de secundària que s'han transformat en superheroïnes del món sencer contra unes nenes germanes, més aviat de primària, potser, que són les tres bessones. Ah, què faràs contra això?
La Joana no pot més de nostàlgia. Està fent uns moviments, uns gestos amb els braços o els caps, que sóc que la gent que està a casa no ho veu. Perquè els agafaria...
Com pot haver confrontat aquestes dues sèries? O sigui, és evident que són les tres bessones.
És evident que són les tres bessones. Perdoneu-me. Però sí.
Jo crec que aquí no hi ha cap discussió.
I a més, és una sèrie de... O sigui, és la producció catalana audiovisual més lucrativa de la història.
Exacte, anava a dir segurament. La més internacional, sí, no?
És també? La més internacional, és per la qual segurament som més coneguts aquí a casa nostra. Ha estat vista a més de 158 països, wow. Traduïda a desenes i desenes i desenes d'idiomes. I de fet la tenim a la plataforma SX3 per si algú té canalla, la vol recuperar. Tenim fins i tot també a la plataforma la sèrie de la bruixa avorrida, que és Bruixa avorrida Early Days, perquè és quan ella era petita, resulta que era una nena molt maca també, però una mica els embats de la vida la van portar a ser avorrida i una mica malvada. I jo, home, jo crec que està clar, no? Tots a la taula jo ens quedem amb les bessones.
Sí.
Jo crec que això... Sí.
Dues últimes.
Va, anem
tenim, d'una banda, aquesta me recordo que vas comentar la setmana passada, vas dir, aquesta és la batalla.
Per mi, aquesta és la batalla. Mm. Jo ja he escollit, però és realment molt complicada. Primer tenim Japó, Ranma.
El Ranma és prodigiós. No és només un, sempre són dos. En Ranma,
I per l'altra
banda, ja no és tant un ninja, sinó que és un cowboy solitari que es diu Lucky Luke.
Tots li diuen Lucky Luke, de l'est al far west. Sempre arriba el galop, el cowboy valent.
Molta gent dirà, Lucky Luke, als Estats Units. No, Lucky Luke és belga. És d'un escriptor i dibuixant belga que es deia Morris, que als anys 30-40 va anar als Estats Units de viatge i es va enamorar tant de la cultura de l'oest americà que va crear aquest personatge històric. També molt antic, podríem dir que està una mica a l'alçada del Tintín, d'aquestes coses clàssiques, històriques, que han anat passant pels anys i canviant de format, no? De la vinyeta a la tele, a la pantalla gran, etc. I per altra banda tenim el Ranma, que és una icona queer, sense voler-ho en el seu moment, però després s'ha tornat a reciclar o adaptar a les noves, diguem, visions socials, i ara mateix aquest noi que es mulla i es converteix en noia, que es mulla un altre cop i es converteix en noi, ara mateix és un símbol. Ara jo, Lucky Luke per mi ha estat sempre un amic, podríem dir.
L'última batalla que proposava el Carles, molt ràpid, és l'Arale.
Ja està aquí, ja arriba l'Arale. Tin, 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 tiqui, tiqui, tin, 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 gatxan, oh, que bé.
Contra, anant a Suïssa,
o Pingu.
La Laia i la Zoé han fet les dues.
Sí. Home, a més, és la de sèrie audiovisual, sí. És la més antiga de tota la llista.
Pingu, eh?
Sí, i és stop motion, que és aquesta, no? Aquest estil d'anar movent el ninotet tota l'estona i anar fent fotografies. Jo només per això ja...
I tant. Per cert, els nostres oients ens han posat tot de sèries, moltíssimes sèries ens han dit, Musculman, per exemple, Shin-Chan, sí. Ramma també parlava, en Mazinger Z, oi! Inuyasha, Sakura, la caçadora de cartes... Bueno, no acabaríem mai.
No acabaríem, no acabaríem mai.
Carles, per allò, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Sergi.
Moltíssimes gràcies a tota la resta. I nosaltres, al món de RAC1, tornem demà a les 7 en punt del matí. Adéu.